Després de causar una massacre amb els seus atacs al Líban en les últimes 48 hores, més de 300 morts i més de 1.000 ferits, segons les autoritats locals, que diuen també que segueixen buscant cossos, Netanyahu ha donat llum verda avui a negociar amb Beirut. Les converses es podrien produir la setmana que ve i haurien de servir, segons Israel, perquè el govern del Líban desarmi Hezbollah. La treva s'aguanta amb pinces i l'estret d'Hormuz segueix controlat per l'Iran. Avui, des de Teheran, hi ha hagut nou missatge del líder suprem o, presumptament, un missatge escrit per ell. Un any més, per tant, Catalunya Ràdio serà els llocs clau. Connectarem amb Teheran, amb Beirut, amb Washington i Brussel·les. I encara hi afegirem Moscou, perquè Vladimir Putin acaba d'acceptar una treva per la Pasqua ortodoxa. És una concessió mínima, però el president rus d'aquestes en fa ben poques.
Catalunya nit.
I per què Esquerra Republicana no pot inspirar, ho dic amb humilitat, però inspirar, com d'altres moments, aquesta esquerra espanyola? Perquè, si no, ens mataran per separat. Cal confluir electoralment. Poso un exemple. Andalusia. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va el càrrec, me voy para mi casa.
Creo que eso merece la pena intentarlo. Y sabéis una cosa, creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo.
Hem escoltat Gabriel Rufián i Irene Montero, que han respost a Barcelona la pregunta: què s'ha de fer? Què han de fer les esquerres davant l'auge de l'extrema dreta? La seva resposta és una aliança àmplia. Però la proposta de Rufián, de moment, no convenç la direcció del seu propi partit. La sala de la Universitat Pompeu Fabra s'ha omplert, però entre els assistents no hi havia Oriol Junqueras. L'autopista del Garraf, la C32, es manté tallada en direcció Barcelona des de les 2 de la tarda al terme de Sant Pere de Ribes perquè hi ha abocat un camió que ha vessat 7.000 litres d'un líquid corrosiu. Torna l'amenaça de les vagues a escoles i instituts. La torna a posar damunt la taula el sindicat majoritari, l'USTEC, després de reunir-se amb la consellera aquesta tarda.
Nosaltres continuem amb el nostre calendari de mobilitzacions i vagues que situarem a aquest tercer trimestre.
I novetats en un altre calendari, el de vacunes. Catalunya inclourà una vacuna ampliada contra el pneumococ, un bacteri al darrere de pneumònies i meningitis. La vacuna estarà destinada a persones de més de 65 anys a partir de la tardor.
Llavors ara es disposa una vacuna que està més ajustada als tipus de pneumococ que estan circulant en la població adulta. Llavors passaríem d'una cobertura teòrica del 60% dels pneumococs que produirien malaltia en l'adult a un 76%.
SEAT ha volgut celebrar ben fort el llançament del Cupra Raval. Amb un concert gratuït de Nati Peluso a Plaça Catalunya, entre altres actes, el Raval és el primer cotxe totalment elèctric que es fabrica a Martorell. Darrere hi ha una gran inversió, un projecte industrial i la transformació de la planta. S'hi han invertit més de 3.000 milions d'euros. Però aquesta hora la música que sona al Palau de la Música és aquesta altra.
Hope there's someone who take care of me when I die. Will I go?
La personalitat de la veu de Noni l'està escoltant el Marc Ruiz i ens en farà una crònica. A partir de les 11 parlarem d'un concert molt especial també al Palau de la Música, un concert que servirà d'homenatge a una actuació que no es va poder fer en el seu moment. Estava previst per el 19 de juliol del 36. Tenia com a protagonistes Pau Casals i la soprano Conxita Badia, que van fer el seu últim assaig general el dia abans. L'endemà va començar la Guerra Civil i el concert no es va fer. Una altra estrena que tenim en marxa ara.
Després torno a l'hospital i m'instal·lo en una butaca de Sky horrible, al costat del llit de la Clàudia.
La de Permagel, d'en versió teatral, l'està seguint la Marta Vives. La cultura és moltes vegades també política i avui més clarament. Al Catalunya Nit escoltarem la veu d'un dels escriptors més populars, John Irving, que acaba de publicar la seva nova novel·la, Reina Esther. Avui ha demanat que s'iniciï un procés de destitució del president Donald Trump, el qual ha qualificat de feixista i dictador.
No és un país democràtic, és un país autoritari. I segueixo esperant que els legisladors escollits per fer la seva feina la facin. Però clarament els falta valor i moralitat per fer allò per al que van ser escollits. Estem en mans d'un dictador i hi haurà d'haver un impeachment.
He should be impeached.
Són les 10 i 6 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquesta tarda han passat coses que poden ser importants en el conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha hagut novetats al Líban, novetats a Israel, però començarem amb les de l'Iran, que ha aixecat la seva veu per defensar el seu honor i fortalesa. Ha estat en un nou comunicat en què el líder suprem, Mustafa Khamenei, estén la mà als països del Golf que ha atacat. Avisa que buscaran compensacions pels danys soferts i venjança per l'assassinat del gran ayatolà i altres màrtirs. Un to beligerant que contrasta amb una jornada més tranquil·la que no pas la d'ahir, tot i que el front del Líban continua actiu. Una altra cosa és que la confusió al voltant del pas dels vaixells a l'estret d'Hormuz continua. Les amenaces i la por a rebre atacs fan que siguin comptats els vaixells que hi acaben navegant. Tot això ens porta en directe a connectar amb els nostres enviats especials a Teheran. Són el José Antonio Rodríguez i el Sergi Roca. Bona nit, Sergi.
Hola, bona nit, Manel.
Dèiem que tenim avui nou missatge del guia suprem, però de nou sense veure'l i sense parlar, la qual cosa sempre vol dir dubtes, eh?
Sí, dubtes que aquí algunes veus ens diuen que no els hem de tenir, perquè si no ja s'hauria anunciat directament la seva mort, no? Avui, a diferència dels últims comunicats que havia anat fent, Mustafa Khamenei sí que s'ha tornat a emetre amb veu, encara no la podem sentir, no la seva, evidentment, si no seria molta més notícia, sinó la d'una locutora, però ja recuperarem en els següents informatius. Khamenei demana a la gent que no abandoni els carrers ocupats, avui especialment pel proregim, en motiu de l'últim dia de dol oficial pel seu pare. És a dir, de portes endins, missatge clar que la guerra continua i que s'ha d'estar unit. De portes enfora, missatge pels països del Golf Pèrsic, lamentant l'encara manca d'una reacció adequada, diu, cap a l'Iran. Dues hores després del comunicat han començat a caure drons tant a infraestructures energètiques de Kuwait com de l'Aràbia Saudita. Això feia hores que no passava. Aquí la gent que vol, hi ha gent que vol que reprengui la guerra, que reprenguin els atacs, sobretot veient com Israel està tractant el Líban, país que se senten germà, almenys en bona part de la població. Són escèptics amb altos al foc. I hem parlat amb algú especialment escèptic, una figura amb molts contactes a la cúpula, a les cúpules. És de les veus que reclamen sovint molts mitjans internacionals per parlar-hi, és l'excomandant de la Marina Guàrdia, de la Guàrdia Revolucionària, Hossein Kanoni, i ell és partidari directament, sense embuts, de reprendre els atacs a Israel i pronostica que això està molt a prop de passar.
Ara mateix estem preparats per llançar més de 2.000 míssils directes a Tel Aviv i Haifa. Potser aquesta nit, potser demà, no ho sé exactament quan. Però si no deixen d'atacar Beirut al Líban, haurem de llançar i disparar míssils contra ells.
Sobre l'estret d'Hormuz, les xifres de vaixells que hi passen demostra que el bloqueig continua i que l'Iran fa tota la pinta que arribarà a Islamabad a les converses sense cedir en aquest punt gens ni mica.
De moment han estat 40 dies de guerra. Ara, com ens expliqueu ahir, avui, les bombes sembla que s'han aturat, si més no aquí, a Teheran. El balanç humà, recordem, és de més de 3.000 morts i més de 26.000 ferits, però, com ja hem vist en altres conflictes, algunes de les víctimes estan exposades a traumes psicològics. Vosaltres, Sergi, heu visitat un centre dels fidels del règim que ajuden famílies. Què us han dit, què us hi heu trobat?
Sí, concretament el hall d'un antic cinema de Teheran, reconvertit en aquest cas ara en una sala de videojocs, amb nens enganxats a la pantalla, jugant un Barça-Madrid, per exemple, feia un, o un parell, vaja, un contra l'altre, o un altre que jugava tot sol en aquest cas amb un joc de guerra, justament. Són nens que es comencen a acostumar als conflictes, tot i que aquesta vegada a la capital ho han viscut de molt més a prop, com l'Ali, de 16 anys.
Ja teníem l'experiència de la guerra dels 12 dies i no estàvem espantats, però el primer dia érem a l'escola i vam sentir unes explosions molt fortes que ens van deixar en xoc.
L'impulsor d'aquesta iniciativa és en Hassan, un psicòleg que d'entrada ens diu que actua pel seu compte. Ens explica que la gent al principi de la guerra van tenir molta por i que ell i el seu equip de voluntaris els van ajudar. Però avança en el relat i va incloent continuadament, cada dos minuts, diguem-ho així, esmenta la gran ajuda que suposen per l'ànim de la gent les convocatòries nocturnes dels partidaris del règim, com la que us explicàvem ahir també aquí al Catalunya Nit. Es donen escals davant l'enemic, insisteix, i el psicòleg autònom ja es converteix directament en un fidel a la causa quan li preguntem si també va tenir molta feina per atendre els familiars de les víctimes de les protestes del mes de gener contra el règim, que avui just compleixen 3 mesos i que va provocar milers de víctimes mortals. La resposta ja parla per si sola.
Les protestes del gener van ser curtes i va haver dies amb molta violència i hi havia problemes greus de seguretat. No es podia fer gaire cosa per ajudar i després ja es va veure que els manifestants no eren gent normal i corrent, sinó captats per serveis d'intel·ligència estrangers. Com han confessat, Israel i els Estats Units volien incitar la violència. Les famílies de les víctimes ja les va ajudar el govern.
Unes famílies que directament nosaltres no hi podem parlar. Costa molt de trobar algú que s'atreveixi a parlar d'aquell moment. I aquí mateix, en tot cas, altres fonts que volen mantenir l'anonimat sí que ens han reconfirmat que havien de pagar diners per treure els cadàvers dels seus estimats de dins de la morgue. Per tant, d'ajuda psicològica segurament ben poca.
Doncs queda molt clara la situació amb aquesta descripció que ens ha arribat molt nítida, amb so de fons incorporat gràcies al suport tècnic de José Antonio Rodríguez i la feina de Sergi Roca. Gràcies a tots dos i bona nit.
Adeu, bona nit.
Dos minuts per arribar a un quart d'11. Avui la gran novetat és que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que la treva no afecta el Líban, però anuncia converses amb les autoritats del país veí, enmig de la condemna internacional a la matança d'ahir causada per l'exèrcit israelià. Més de 300 morts i més d'un miler de ferits, segons l'últim balanç. Vicenç Bifsut.
A plena jornada de dol al Líban i quan els equips de rescat encara busquen víctimes entre la runa, Netanyahu ha insistit que l'atac anava dirigit contra dirigents de Hezbollah i que continuaran atacant-los. Ho ha explicat en un missatge adreçat a ciutadans del nord d'Israel.
Vull dir-vos que no hi ha alto el foc al Líban. Continuem atacant Hezbollah amb força i no ens aturarem fins que restaurem la vostra seguretat.
Netanyahu, però, ha dit que ha autoritzat negociacions per a una treva amb el govern libanès que busquen també debilitar la milícia xiita.
Negociacions directes amb el Líban per aconseguir dos objectius. Un, el desarmament de Hezbollah. Dos, un acord de pau històric i sostenible entre Israel i el Líban.
El president libanès, Josep Aoun, ha dit que l'alto el foc és l'única solució per posar fi a l'actual situació al país. Hezbollah, per la seva part, ha dit que l'alto el foc hauria de ser una condició prèvia a qualsevol conversa.
Gràcies, Vicent. Doncs precisament el que va passar ahir al Líban han fet augmentar les veus que reclamen que la treva dels Estats Units i l'Iran inclogui també aquest altre front de guerra. En les últimes hores ho han fet, ho han demanat Turquia, el Pakistan i diversos països del Golf, però també ho han demanat la Unió Europea, França, Espanya i el Regne Unit, que hi veuen el risc que l'ofensiva israeliana faci descarrilar l'alto foc a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona nit.
Hola, bona nit. La Comissió Europea augmenta la pressió perquè Israel deixi d'atacar el Líban i rescata la possibilitat de suspendre parcialment l'acord d'associació amb Tel Aviv. L'executiu comunitari diu que aquesta mesura, anunciada ja durant la guerra de Gaza, segueix damunt la taula, tot i que encara necessita l'aval d'una majoria de països perquè pugui tirar endavant. En les últimes hores, Espanya i França s'han mostrat partidaris de revisar aquest pacte que toca les relacions comercials i polítiques. I el portaveu de la Comissió Europea, Anouar El Hanouni, ha reclamat a Israel que respecti el dret internacional.
Com a Unió Europea condemnem de forma enèrgica els últims atacs llançats per Israel contra el Líban. Aquestes accions representen una escalada molt perillosa i una amenaça inacceptable per la vida dels civils i l'estabilitat regional.
Fins i tot ha alçat la veu Alemanya, un dels grans aliats europeus d'Israel. El canceller Friedrich Merz ha demanat que s'aturin els atacs contra el Líban.
La duresa amb què Israel està fent la guerra pot fer que el procés de pau fracassi en el seu conjunt. I això no s'ha de permetre.
En la mateixa línia ha parlat la primera ministra italiana. Giorgia Meloni vol que l'alto al foc a l'Orient Mitjà s'apliqui també al front del Líban.
Condemnem amb fermesa qualsevol violació de l'alto al foc. Que cessin les hostilitats, que cessin els atacs contra els països del Golf, que cessin les hostilitats al Líban.
I la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha dit a les xarxes que el dret d'Israel a defensar-se dels atacs de Hezbollah no justifica la destrucció massiva del Líban.
Per tant, la situació que preocupa més ara és la del Líban i per això connectem una nit més amb la nostra companya, l'Andrea López Tomás, que és a Beirut, corresponsal freelance del diari El Periódico i també col·laboradora del Catalunya Nit. Andrea, bona nit.
Bona nit, Manel.
D'entrada, no sé fins a quin punt es pren seriosament aquesta proposta de Netanyahu que hem conegut aquesta tarda de negociar amb el govern del Líban la liquidació de Hezbollah.
Doncs aquí s'agafa aquest anunci amb pinces, perquè fins la setmana que ve, en principi, no tindran lloc aquestes negociacions que han de tenir lloc a Washington i poden passar moltes, moltes coses en els propers dies. Ara mateix, no sé si ho podeu sentir des d'aquí, però està sonant el dron amb molta força sobre els nostres caps, perquè la guerra psicològica per part d'Israel no s'atura. I, a més, sabem que al sud del Líban també hi ha hagut diversos atacs de forma posterior a l'anunci que ha fet Netanyahu. Per tant, sabem que el primer ministre d'Israel no vol que hi hagi un alto el foc mentre es duguin a terme aquestes converses i sabem que té ganes de que continuïn els atacs i que així serà i que així està sent. El fet de que hi hagi aquestes converses és una cosa que seria molt excepcional, perquè el Líban i Israel són dos països que no tenen relacions oficials. Oficialment són dos estats en guerra des de la creació d'Israel el 1948 i tot i estar l'un al costat de l'altre i, per tant, trobar-se a nivell territorial, no comparteixen una frontera real, sinó que el que els divideix és la línia blava, que és aquesta mena de frontera on hi ha els cascos blaus de Nacions Unides que estan presents allà des de la primera invasió del Líban per part d'Israel el 78.
I de moment el que tenim, ja ens parlaves ara d'aquesta guerra també psicològica, però també molt real, perquè el balanç de víctimes mortals dels bombardejos de les últimes hores s'ha elevat a més de 300 persones. Tu has pogut estar a alguns dels llocs que han sigut víctimes d'aquests impactes. Què t'hi has trobat?
Sí, avui he pogut estar a diversos llocs que van ser atacats durant la jornada d'ahir. Realment és molt impactant perquè són espais molt comuns, són zones comercials on la gent hi viu, on la gent hi gaudeix, on la gent hi va a compartir vida, no? I també són zones molt densament poblades i zones molt de pas. Avui he estat just al barri de Corniche el Magre, on hi ha hagut un atac molt brutal que ha fet que un edifici de 10 plantes quedi reduït a un cràter, i quan era allà me'n recordava que jo fa una setmana em vaig quedar atrapada precisament en aquella mateixa intersecció, en el trànsit, i aquella mateixa hora, perquè és una zona on de molt de pas, on hi ha molt trànsit, i recordem que els atacs van ser a les 2 del migdia, que és l'hora punta aquí al Líban. Allà he pogut parlar amb un home que es diu Zain, que m'explicava que el seu germà estava a l'hospital perquè ell es trobava al balcó de casa seva, on també hi té una clínica dental, quan va tenir lloc l'atac, no? Estava en les runes de l'edifici, en les runes del seu apartament. Vèiem com no quedava res en peu, com s'estava desfent l'edifici. Aquest era l'edifici del davant, no era l'edifici atacat, però l'edifici atacat van haver-hi quatre bombes seguides que van atacar de forma simultània, pràcticament, que demostra precisament aquesta voluntat de matar, de fer mal i de destrossar i de que no hi quedi res. La gent allà en les zones atacades també t'explicava que des de la Guerra Civil Libanesa, que va tenir lloc del 1975 al 1990, no havien viscut res semblant. I passa una cosa molt curiosa aquí al Líban i que crec que ens sorprèn molt a totes les periodistes estrangeres quan parlem amb la gent del Líban, i és que han arribat a un punt que ja no tenen por. T'ho diuen, hem tingut por i ara ja no. I deien que veuen com la situació inevitable, que veuen com que no poden fer res per evitar la violència, perquè, com dèiem, els atacs que va haver-hi ahir, que han estat uns dels més brutals en dècades, no van venir amb una ordre d'avís com sol passar en altres ocasions per part d'Israel, no? I la gent et deia, doncs, si hem de morir, ens morirem, i defensen precisament la voluntat de quedar-se a casa seva, perquè hi ha aquesta sensació de que ja no queda cap lloc segur en tot el país, de que no hi ha un front de guerra clar al Líban, que qualsevol lloc pot ser objectiu dels atacs, i per això elles em deien que si han de morir, prefereixen morir a casa seva.
Déu-n'hi-do, doncs aquesta és la situació avui, ja veurem què passa la setmana que ve, si és que hi ha realment aquestes converses. Andrea López Tomàs, moltíssimes gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Vuit minuts per arribar a 11:15. Tenim més escenaris perquè enmig d'aquesta fràgil treva a l'Orient Mitjà i després de la seva entrevista d'ahir amb Trump a porta tancada, el secretari general de l'OTAN finalment ha comparegut a Washington avui, però ho ha fet tot sol. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com hem d'interpretar que estan les relacions entre els Estats Units i l'Aliança ara mateix?
Doncs mira, Rutte ha preferit no entrar en detalls, tot i que ha dit que la tensió s'ha rebaixat, això és el que podríem també interpretar de la seva intervenció. Sí que ha dit que Trump està decebut amb els aliats. L'holandès ha optat per donar-li la raó en molts aspectes, per agrair-li públicament els seus esforços, començant per haver aconseguit l'augment de la contribució econòmica de la majoria dels aliats. This alliance
is not... Aquesta aliança no es manté indiferent. Els aliats reconeixen, i jo ho he reconegut, que estem en un període de canvi profund en l'aliança transatlàntica. Gairebé sense excepció, els aliats estan fent tot el que els Estats Units els han demanat.
Un Rutte que ha subratllat que l'Iran no pot tenir capacitat ni balística ni nuclear i també ha afirmat que el país és el principal exportador de caos al món. En aquest sentit, assegura que no és tolerable que l'estret d'Hormuz es bloquegi, i aquí és on ha lloat els socis de l'OTAN que han posat fil a l'agulla, començant pel Regne Unit.
Sobre l'estret d'Hormuz, el que hem vist sota el lideratge de Keir Starmer i els 34 països que treballen al costat dels Estats Units és un acord i un compromís compartit, que l'estret no pot continuar tancat, que s'ha d'obrir i s'ha de mantenir obert.
Rutte ha fet una crida a augmentar la producció d'armament entre els socis a les dues bandes de l'Atlàntic i a no oblidar la idea de Ronald Reagan. De fet, des d'on ha parlat és l'Institut Ronald Reagan d'aquí a Washington. Ha dit, un atac a Múnich és el mateix que un atac a Chicago. És una frase lapidària de Ronald Reagan, i és això el que ve a dir, és que els europeus han d'ajudar els nord-americans i a l'inrevés. És a dir, un per a tots i tots per a un.
Doncs, malgrat que sigui o intenti ser aparentment diplomàtic, Rutte, el cas és que la sensació que tenim és que la guerra a Donald Trump, aquesta guerra, li està sortint força cara. No sé si hi ha aquesta mateixa sensació aquí, que hi ha hagut un error de càlcul.
Sí, sí, li està sortint caríssima. De fet, ell s'esforça a corregir aquest error de càlcul. Fa el discurs habitual, molt semblant també al discurs que va fer després de la captura de Maduro a Venezuela. Diu que d'això els Estats Units en faran diners. Ha arribat a vaticinar que Washington i Teheran gestionaran conjuntament l'estret d'Hormuz i que els Estats Units faran negoci amb la reconstrucció de l'Iran. De l'Iran, si em permets el joc de paraules, és com cada cop més nord-americans veuen la política de Donald Trump. Aquí, de fet, és on hi ha el veritable error de càlcul, també amb un assessorament esbiaixat, i és que cada vegada sembla més evident que Trump es va deixar convèncer pel primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
I això li està costant també, o com a mínim estan apareixent esquerdes dintre del Partit Republicà?
Mira, sí, sens dubte. Diria que Trump ha arribat a tocar fons pel que fa a la popularitat i veurem si això ho podrà redreçar. A l'oposició del Congrés, és a dir, entre el Partit Demòcrata, creixen les veus, com ja hem anat explicant, que demanen aquest impeachment, la destitució del president, però cada cop n'hi ha més també de republicans que eren. I aquí sí que haurem de veure que el que pesa, no? És a dir, el que passi dins l'entorn més proper del president, començant pel vicepresident J.D. Vance, que és qui de fet s'ha mostrat fins ara més crític amb dur endavant aquesta guerra. Això és el que també han conclòs en un reportatge al New York Times, que és un reportatge molt, molt extens, en el qual es diu que Vance és qui en el Situation Room, allà on es decideixen doncs, les grans preses de decisions abans de començar una guerra, doncs és qui a Trump li va dir que no ho veia gens clar, sobretot per motius econòmics. I ara és abans precisament a qui li tocarà liderar les negociacions al Pakistan. Per tant, si no fa bona feina podríem tenir una crisi important entre el president i el vicepresident, i aquí sí que és on tindríem doncs, aquesta petita possibilitat ara encara remota que tirés endavant un impeachment, és a dir, una destitució.
Oriol Serra, en directe des de Washington. Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
I en un nou gest per distanciar-se de la guerra de Trump i Netanyahu, el govern espanyol ha decidit reobrir l'ambaixada a Teheran. Ho fa, diu, amb la voluntat d'ajudar a favor de la pau. El cap de la diplomàcia israeliana li ha faltat temps per criticar la mesura i acusa el govern espanyol d'anar de bracet amb un país que executa els seus ciutadans. El seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez, li ha respost des del Congrés.
El Estado de Israel tiene derecho, por supuesto, faltaría más, a existir en paz y seguridad. Pero exactamente el mismo derecho lo tienen todos los pueblos y todos los países de la región. También lo tiene el pueblo libanés y también lo tiene el pueblo palestino.
Aquests dies estem explicant diverses conseqüències de la guerra que es noten a diversos punts i també molt a prop aquí mateix. Avui n'hi afegim un altre, i és el preu de la fruita, que pujarà aquest any entre un 10 i un 15%. És la previsió que fa Afrucat, la patronal del sector, que també alerta que si el conflicte s'allarga, els preus augmentaran encara més. Lleida, Júlia Albacar.
La pujada de preu deriva de l'augment de les despeses que ha de fer front el pagès, que s'han disparat. Això inclou l'energia, costos laborals, material per empaquetar la fruita o els fertilitzants, que s'han encarit un 60%. Per tot plegat, els consumidors hauran de pagar la fruita com a mínim un 10% més cara, tot i que el preu pot arribar a pujar un 20% si el conflicte amb l'Iran s'allarga. Ho explica Manel Simón, director d'Afrucat.
Si això no repercuteix en la cadena de valor, hi ha algú que s'ha de menjar aquests costos. El que no pot assumir aquests costos és el productor, és l'empresa frutícola, d'acord? Per tant, necessàriament hem de traslladar aquests costos. Estem evidenciant un increment de costos mitjans del voltant d'entre un 10 i un 15% a hores d'ara.
Pel que fa a la comercialització, no es preveu que la guerra hi pugui influir perquè Catalunya exporta principalment a Europa.
Doncs una tassa més, perquè el Fons Monetari Internacional preveu un impacte durador dels efectes de la guerra sobre l'economia i calcula que, com a conseqüència d'aquest conflicte, 45 milions de persones més al món s'hauran d'enfrontar a la inseguretat alimentària, Rafael de Ribot.
La presidenta del Fons Monetari Internacional, Kristalina Georgieva, reconeix que no saben què passarà al Pròxim Orient, quan durarà el conflicte, però asseguren que fins i tot si s'aconsegueix la pau, l'impacte alentirà el creixement econòmic. L'FMI alerta del risc d'inflació per la pujada dels preus energètics i demana als bancs centrals que estiguin preparats per pujar els tipus d'interès i als governs que no aprovin mesures de suport que no puguin pagar.
El missatge més important que tenim per als estats membres és que mantinguin la casa en ordre i que no implementin mesures que no puguin pagar.
Per la seva banda, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic demana als estats que han retallat impostos sobre els combustibles després de l'inici de la guerra a l'Iran que eliminin ràpidament les subvencions de caràcter universal. L'economista en cap de l'OCDE considera que aquestes ajudes són massa cares per mantenir-les gaire temps. També ha alertat sobre el cost de les ajudes el comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, que ha recordat que no es donen les condicions per suspendre les regles fiscals a Europa.
Una condició per activar la clàusula d'exempció general és tenir una greu recessió econòmica a la zona euro o a la Unió Europea en el seu conjunt. Actualment no ens trobem en aquest escenari.
El comissari ha insistit que l'economia europea està en risc d'estagflació, per tant, la combinació d'un baix creixement i una alta inflació.
Gràcies, Rafael. Canviem ara de conflicte. Perquè el president rus Vladimir Putin ha anunciat per sorpresa una treva a Ucraïna, una treva curta, de 32 hores. Serà aquest cap de setmana per la Pasqua ortodoxa i confia que la part ucraïnesa també la respecti. Aquest alto el foc temporal arriba després de diverses peticions, precisament del president Zelensky, en aquest mateix sentit, i just quan les negociacions de pau estan estancades, a causa, entre altres coses, de la guerra a l'Iran. Moscou, Cristina Solias.
Segons el comunicat del Kremlin, la treva començarà aquest dissabte a les 4 de la tarda, hora de Moscou, les 3 hora catalana, i s'allargarà fins la mitjanit de diumenge, que és el dia que els cristians ortodoxos celebren la Pasqua. Una pausa breu, de només un dia i mig. El president rus espera que Ucraïna segueixi l'exemple de Rússia i ha ordenat al seu exèrcit que cessi les hostilitats en totes les direccions del front, però que també, diu, estigui preparat per respondre a l'enemic, per prevenir possibles provocacions de les forces ucraïneses. El Kremlin, recordem que havia rebutjat la petició de treva del president ucraïnès d'ara fa 10 dies, Volodymyr Zelensky ha continuat insistint i, de fet, aquest migdia el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha admès que Putin encara no havia pres una decisió. Ha estat aquest vespre quan, finalment, el president rus ha decidit tirar pel dret i anunciar aquesta treva de forma unilateral, i és que no es tracta d'una treva pactada entre els dos bàndols. L'any passat, Putin ja va decretar un alto el foc per Pasqua de 30 hores, una mesura simbòlica que llavors, però també ara, té per objectiu demostrar Donald Trump que està disposat a fer passos cap a la pau. Això, malgrat que les negociacions han quedat en suspens per la guerra a l'Orient Mitjà, i l'únic que s'ha aconseguit avui mateix ha estat un nou intercanvi de soldats morts dels dos bàndols.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Nos queda una bala.
Es verdad, es verdad. Ahora Entonces, mismo en lo urgente tenemos una bala.
Si esta gente entra, entra para lustros.
Es verdad.
Y está de moda ser un canalla.
Passen 3 minuts de 11:15. Són Gabriel Rufián i Irene Montero, que han coincidit a dir aquest vespre a Barcelona que només la confluència de les esquerres, l'última bala que els queda, pot aturar un govern del PP i Vox a Espanya. El líder d'Esquerra a Madrid ha demanat al seu partit que encapçali aquesta operació. Ha seguit l'acte en Jordi Corbolan. Bona nit, Jordi.
Què tal? Bona nit.
L'acte havia generat, Jordi, molta expectació i, pel que sembla, no ha defraudat el públic.
Ha estat així, davant d'un públic format majoritàriament per joves universitaris, Gabriel Rufián i Irene Montero han sintonitzat en la diagnosi que els partits a l'esquerra del PSOE han de cooperar per aturar l'extrema dreta, però també per no deixar orfes els que no volen votar socialista.
Hi ha molta gent progressista al nostre país i fora del nostre país que no vol votar el PSOE. Hem de regalar aquesta gent a l'abstenció, al silenci, al PSOE. Jo dic que no, perquè jo vull un govern del PSOE sotmès a Bildu, Esquerra, a Compromís, Adelante Andalucía, a les esquerres sobiranistes que han demostrat, repeteixo, tant.
Gabriel Rufián, conscient que el seu partit no veu amb bons ulls la confluència electoral de les esquerres que ell defensa, ha redoblat la pressió cap a Oriol Junqueras, absent a l'acte.
Cal confluir electoralment. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va al càrrec, me vull pa mi casa.
Un Rufián que defensa obertament la confluència electoral, però que ha donat poques pistes sobre com s'hauria de fer, més enllà de plantejar un grup interparlamentari al Congrés.
L'eurodiputada Jordi, líder de Podem, Irene Montero, ha mostrat sintonia amb les tesis de Rufián, eh?
Fins al punt que li ha estès la mà per fer equip plegats, tot i que Montero ha estat encara més prudent que Rufián a l'hora de mullar-se amb fórmules, potser per no incomodar els seus exsocis de Sumar, amb qui ja s'ha reconciliat a Andalusia.
La proposta de hacer equipo para intentar que también nuestras fuerzas políticas puedan hacer ese trabajo de movilizar todos esos esfuerzos para que haya una izquierda fuerte que no solo para la derecha, sino que también resuelva los problemas urgentes. Creo que eso merece la pena intentarlo. Creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentar.
I el públic com ha rebut aquest missatge?
Doncs podríem dir que era un públic que venia a escoltar el que ha escoltat. Fins i tot s'ha escapat algun crit d'uniu-vos d'una vegada. Una jove assistent ha preguntat també directament a Irene Montero si es podia refiar que aquesta vegada les esquerres no la tornarien a decebre. En una discreta tercera fila de l'auditori hi hem vist Joan Tardà, Ione Belarra i Gerardo Pisarello. Aquest últim hi ha anat en representació de la direcció dels Comuns. A l'escenari, en plena sintonia amb els protagonistes, ha presentat l'acte Xavier Domènech.
Gràcies, Jordi. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Doncs Junts creu que Gabriel Rufián s'està equivocant d'aliances i ha perdut de vista l'objectiu nacional. En l'acte de record al polític Manuel Carrasco i Formiguera, 88 anys després del seu afusellament pel franquisme, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ha apel·lat un cop més a recusir l'independentisme.
Avui es farà un acte conjunt amb gent que han dit que, per exemple, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional de Catalunya, no poden portar temes d'immigració. Estem parlant d'aquest tipus d'unitat, amb aquest tipus d'aquesta gent, que Catalunya és una colla de racistes, etc. Estàs fent la unitat amb aquesta gent. Nosaltres, la unitat de l'independentisme, és el que nosaltres volem treballar.
Doncs passen 6 minuts de 11:15 de la nit, fem una pausa per la publicitat i d'aquí 2 minuts parlem del Cupra Raval.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management. Valor per crear valor.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya i així i tot encara hi ha massa coses que no coneixem.
La Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i sobretot veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
És la cantant Nati Peluso, que aquesta tarda ha actuat a la plaça Catalunya de Barcelona. No era un concert qualsevol, sinó que l'ha organitzat SEAT i formava part de la promoció per celebrar el llançament del primer cotxe elèctric, totalment elèctric, fabricat a Martorell. És el Cupra Raval i representa una de les apostes perquè l'empresa torni a la rendibilitat i per garantir també el futur de la factoria del Baix Llobregat. Roger Santaló.
Sí, a darrere hi ha un gran projecte industrial i la transformació de la planta en què s'ha invertit més de 3.000 milions d'euros. Marcus Haut és el CEO de SEAT Cupra.
És parte, diria que és la espina dorsal de nostra estratègia de creixement con Cupra. No? Decimos que con el Cupra Raval vamos a democratizar la electromovilitat i además representa el final de esa transformación que llevamos años haciendo y es para nosotros un momento clave.
Segons la marca, és un cotxe petit, urbà i assequible. Té un preu base d'uns 26.000 euros i es podrà beneficiar de totes les ajudes del govern espanyol per a la compra d'elèctrics. En la presentació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la necessitat d'avançar en la mobilitat elèctrica.
Va cap aquí, això. I el que estem veient, i no haguéssim volgut veure aquestes darreres setmanes, ens ho indica encara més. Si han de comprar un cotxe, cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, és a dir, Cupra Raval.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha posat en valor la vinculació de SEAT amb la ciutat de Barcelona.
Y en este caso, a este barrio que es el corazón de la ciudad, que es el Raval, y que expresa, yo creo muy bien, pues esos atributos de rebeldía, de creatividad, de diversidad, que en este caso Cupra quiere dar a este nuevo modelo.
Les previsions són de vendre 40.000 cotxes d'aquest model aquest any i que es converteixi en un dels vehicles amb més volum de vendes de la companyia.
Gràcies, Roger. I atenció, perquè el sindicat majoritari USTEC torna a posar sobre la taula l'amenaça de vagues. Ho ha fet després de la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, una trobada en què no s'han aconseguit avenços. Niubó insisteix que l'acord és vàlid i la USTEC que no és suficient. Maria Costa.
La trobada entre la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el sindicat USTEC ha deixat posicions encara més enquistades. Era la primera trobada després que la consellera hagi tornat a capitanejar el departament després de la baixa laboral i tot plegat enmig de les vagues i mobilitzacions per l'acord pactat amb els sindicats minoritaris. La consellera els ha insistit que l'acord signat amb els altres dos sindicats és el millor possible i que ara cal esforçar-se per desplegar-lo. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, diu però que la millora dels sous i els recursos actuals per atendre l'alumnat són insuficients.
Ho diem molt clarament, si no s'obre aquest espai de negociació per nosaltres, doncs això és un tancament d'aquesta possibilitat de, no, de resoldre aquest conflicte i, per tant, nosaltres continuem amb el nostre calendari de mobilitzacions i vagues que doncs, situarem a aquest tercer trimestre.
De fet, a partir de demà, els sindicats contraris a l'acord començaran a organitzar-se per concretar les properes mobilitzacions que ja avisen que seran més contundents que les que s'han fet fins ara. La consellera ha fet també una ronda de contactes amb tots els sindicats, les direccions de centres i les famílies d'alumnes.
A partir d'aquesta tardor, el calendari vacunal tindrà una nova vacuna contra el pneumococ ampliada, és a dir, contra més tipus d'aquests bacteris i que ampliarà a prop d'un 20% la cobertura respecte al vaccí que es posava fins ara. Catalunya serà la primera comunitat autònoma en incorporar-ho. Mònica Mas, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és el pneumococ i a qui es posarà aquesta vacuna? Comencem per aquí.
Doncs és un bacteri que causa pneumònies i meningitis tant adults com en nens. Aquesta vacuna ampliada està indicada per majors de 65 anys i persones vulnerables. Els infants tenen la seva pròpia vacuna del pneumococ amb un subtipus de bacteris que afecten més aquesta població infantil. Segons el doctor Xavier Martínez, cap d'Epidemiologia de Vall d'Hebron, els bacteris van evolucionant i és important que les vacunes també. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Perquè fins ara la vacuna que estàvem utilitzant per la prevenció de la malaltia a l'adult tenia els mateixos tipus de pneumococ en els darrers 25-30 anys, quan en el nostre entorn aquests tipus han canviat. Llavors ara es disposa d'una vacuna que està més ajustada als tipus de pneumococ que estan circulant en la població adulta. Llavors passaríem d'una cobertura teòrica del 60% dels pneumococs que produirien malaltia en l'adult a un 76%.
Doncs aquesta és una de les novetats que s'han presentat al curs d'actualització d'immunitzacions que es fa a l'Hospital Vall d'Hebron. Què més s'hi ha tractat?
També s'ha debatut sobre futures pandèmies i la grip aviària és ara mateix la principal amenaça. De moment no hi ha casos de contagi entre persones, però si passés, el doctor Martínez assegura que ja hi ha vacunes molt avançades.
Haguéssim, en general, d'apostar per una propera pandèmia, probablement estaríem parlant cap a una pandèmia de grip, i grip aviària és una d'elles. Aquesta és la mala notícia. La bona notícia és que disposem de diferents vacunes que ja estan en fases d'experimentació molt avançades. En el cas hipotètic de que això es produís, tindríem ja directament una solució immediata.
De moment s'han registrat pocs casos de contagis de grip d'au a persona a tot el món.
El canvi de residència entre municipis catalans va assolir l'any 2024 la xifra més alta dels últims 18 anys. Segons les últimes dades de l'IDESCAT, 282.000 persones van canviar de municipi. Barcelona és la ciutat que més població va desplaçar, mentre que Terrassa va ser la que més veïns nous va rebre. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Què més diuen les dades?
Doncs que Barcelona va perdre 15.000 persones que hi vivien, però en xifres absolutes i gràcies a l'arribada de 47.000 nous visitants, el saldo va ser positiu. També van perdre veïns interns l'Hospitalet i Sant Cugat del Vallès. Si ens fixem en el perfil de les persones que canvien de residència, gairebé un terç són persones de nacionalitat estrangera, una mobilitat força alta tenint en compte que representen el 18% de la població. Aquest moviment s'explicaria en part perquè molta de la població que arriba de l'estranger primer s'instal·la a Barcelona, la capital, i ja després es trasllada a d'altres ciutats del país.
Per tant, a l'altra cara de la moneda hi trobem municipis que reben mobilitat interna. Quins són?
A banda de Terrassa, tu l'esmentaves al principi, que és la primera ciutat, també hi ha Vilanova i la Geltrú i Badalona. Són les ciutats que més gent va rebre d'altres poblacions catalanes. Uns canvis que, segons l'alcalde, tenen molt a veure amb el preu de l'habitatge i que aniran fluctuant. Joan Lluís Ruiz assegura que ara ja hi ha habitants de Vilanova que es veuen obligats a marxar del municipi.
El fet de ser atractius perquè gent deixi la seva residència i vingui a viure amb nosaltres, això també provoca un efecte expulsió. Molta gent marxava de Vilanova a Cubelles perquè els preus eren relativament inferiors, ara Cubelles ja comença a ser ja, diguéssim, preus superiors, i van baixant, no?, cap al Baix Penedès, que també és una comarca amb un fort creixement demogràfic, no?
Més de la meitat dels canvis interns de població es fan entre diferents comarques, mentre que el 40% canvia el seu habitatge on viu, de municipi, però no de comarca.
Dos minuts passen de 3:15 i encara hem de parlar d'una incidència a la xarxa viària que s'arrossega des del migdia. L'accident d'un camió carregat de matèries perilloses que ha bolcat a primera hora de la tarda a la C32 a Sant Pere de Ribes manté la via tallada direcció Barcelona, mentre que s'ha pogut obrir un carril en direcció Tarragona. Arran l'accident han vessat 7.000 litres de líquid corrosiu que han anat a parar parcialment als camps del voltant. Sant Pere de Ribes, Montse Gené, bona nit.
Hola, bona nit. Cap a les 7 de la tarda s'ha pogut retirar amb una grua el tràiler accidentat que ha quedat travessat a la C32. Els treballs per treure el líquid corrosiu vessat per la calçada i els sacs de polímer termoplàstic han estat llargs i feixucs. L'autopista ha quedat força afectada. Caldrà refer el tros trencat de tanques de la mitjana i la reobertura de la C32 en aquest punt entre Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú serà parcial. El cap de la intervenció de bombers, Jaume Miró, ha explicat què ha passat.
Sabem que el conductor ha perdut el control del camió per les circumstàncies que siguin i s'ha quedat atrevessat a l'autopista. És un tràiler llarg i ha tallat completament l'autopista.
L'actuació dels bombers ha pogut evitar que el líquid corrosiu arribés a contaminar la riera que hi ha a prop.
Després torno a l'hospital i m'instal·lo en una butaca d'Sky horrible, al costat del llit de la Clàudia.
La novel·la d'Eva Baltasar per Magel es converteix ara en obra teatral a la Sala Texas. La multipremiada obra literària ha estat adaptada per Victoria Spunsberg i està interpretada per Maria Rodríguez Soto en una producció de Degoll de Gom, Marta Vivas.
Els grans èxits literaris lluiten sempre contra les expectatives. En el cas de Per Magel, d'Eva Baltasar, el repte era majúscul per la riquesa de la literatura de l'autora, pel personatge incòmode i complex que protagonitza la història, perquè el text literari és un soliloqui que damunt d'escena ha de prendre cos i gestos, perquè una sola actriu, Maria Rodríguez Soto, porta amb solvència el pes de tota l'obra, jugant amb les capes pròpies i la dels altres personatges de l'univers familiar. Perquè l'actor ha creat en el seu cap el personatge i quan es converteix en teatre hi ha imposada la mirada, la tria i el llenguatge de qui el dirigeix. Però en aquest cas, Victoria Spunberg, ajudada per Albert Pijuan, han fet un treball quirúrgic, revolucionant l'estructura però conservant el 90% de la lletra contundent i precisa de Baltasar.
La seva paraula, bàsicament. Hem escrit alguna cosa nova, però 90% és la paraula de l'Eva i a més és una paraula molt, amb molta oralitat i que fa molt goig de fer a l'escena.
I donant-li també un toc que va entre l'humor negre, el pessimisme lúdic i la sordidesa. Molt encertat, l'únic espai fred i anestèsic que recorda un hospital on transcorre la història i que ens permet sentir la distància i el fred del gel. Entre el públic de l'estrena, l'autora, que demanava just abans de començar que l'obra la sorprengués.
Que em sorprenguin, sobretot que em mostrin coses de la protagonista de Per Magel que sonen allà i que jo no havia sabut veure.
Per Magel es podrà veure a la Texas fins al 28 de juny.
L'entitat de defensa dels consumidors, Facua, estudia portar Netflix als tribunals per les pujades de preus a les subscripcions a la plataforma, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, ja que les consideren abusives des de fa anys. Aquesta acció la plantegen després que la justícia italiana ha declarat il·legals els increments de les subscripcions entre els anys 2017 i 2024 en una sentència que també obliga Netflix a reembolsar els diners als seus clients. Òscar Callau, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diuen els jutges italians d'entrada i on va néixer aquesta demanda?
Doncs en la sentència d'un tribunal de Roma que es va fer pública la setmana passada, els jutges argumenten que les pujades de preu estaven basades en clàusules del contracte que consideren abusives, perquè permetien que la plataforma pugés les quotes unilateralment. Això obre la porta al retorn als clients dels diners cobrats de més, en quantitats que en els usuaris premium podrien arribar als 500 euros o 250 en altres modalitats. La demanda la va interposar una associació italiana, Movimento Consumatori, que veu refrendats els seus arguments en el sentit que el preu de les subscripcions i altres condicions contractuals fixades des del 2017 fins al 2024 eren nul·les a efectes legals, perquè no respectaven el Codi de Consum d'Itàlia. Netflix ja ha anunciat que presentarà recurs a aquesta sentència, que també els condemna a publicar al web les 50 pàgines del text judicial i avisar els consumidors afectats via correu electrònic.
I ara quines accions es podrien emprendre des d'aquí per les mateixes pujades?
L'associació de consumidors Facua ja havia denunciat l'any 2021 les pujades de preu de Netflix amb uns arguments similars als dels grups italians. En concret, l'acusació es basava en l'article 85 de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, on s'indica que són abusives les clàusules que reserven a favor de l'empresari les facultats d'interpretació o modificació unilateral d'un contracte. Ara bé, la demanda la van presentar fa 6 anys davant les autoritats de consum de l'Estat, no els tribunals. I en tot aquest temps el cas s'ha quedat sense resposta. Ara, esperonats per la sentència italiana, Facua podria reactivar el cas i ja han començat a estudiar si ho faran els tribunals espanyols. Sentim Rubén Sánchez, secretari general de Facua, en declaracions a aquesta emissora.
Estamos sí. analizando jurídicamente el tema por si hay viabilidad de actuar. En 2021 nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Consumo, no en los tribunales. En esa fecha el Ministerio de Consumo todavía no tenía competencia sancionadora, pero podría haberse dirigido a Netflix, podría haberle requerido la cesación de la práctica, podría haberla llevado a los tribunales porque esa competencia siempre la ha tenido. Lo que ocurre es que parece ser que no lo hizo, que no actuó tras nuestra denuncia, a la que ni siquiera se tomó la molestia de darnos respuesta, con lo cual fue una oportunidad perdida. Ahora mismo estamos analizando si todavía hay viabilidad para emprender acciones.
Ja hem explicat que això podria comportar a Itàlia 500 euros per consumidor. Veurem què és el que acaba passant aquí. Fem una pausa per la publicitat i els esports.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management. Valor per crear valor.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè, el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
El José Luis, el Jorge i el Xavi han fet un curs de supervivència.
Els temps que corren, la preparació de supervivència és essencial.
Bueno, a partir de l'apagón i a partir de la guerra d'Ucrània...
Mai se sap què pot passar d'aquí un temps.
L'Esteban té una empresa que construeix búnkers.
Jo tinc por, i la gent té por.
Els relats sobre el col·lapse s'han convertit en hegemònics, però aquí afavoreixen Audal Espluga, filòsof.
Crec que afavoreix clarament a tots els discursos d'extrema dreta.
Els tecnooligarques ho tenen molt clar.
Molts dels fundadors de les grans empreses d'intel·ligència artificial, també dels que estan darrere dels búnkers, i aquesta voluntat de no només salvar-se individualment, sinó salvar-se com a espècie i com a espècie blanca.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Fer negoci amb la fi del món.
Dissabte a les 10 de la nit.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Doncs queden 4 minuts per arribar a les 11. David Ubach, bona nit.
Què tal, bona nit?
El partit que ens explicaves ahir a aquesta hora encara cueja i crec que cuejarà dies, com a mínim fins a mitja setmana
sí,
que ve.
Sí, segur, com a mínim fins dissabte que hi ha derbi.
Exacte, i per això el primer àudio de la jornada esportiva és per a Hansi Flick, ahir sobre les mans de Marc Pubill.
El Bar estava molt centrat avui per a l'Atlético. És un alemany, gràcies a l'Alemanya. I no sé què passa en la situació quan el porter comença la jugada i el defensor la para amb la mà i torna a començar. Jo crec que és una vermella clara.
Per aquesta acció que descriu Hansi Flick i que de seguida detallem, doncs el Bar s'ha presentat una queixa formal a la UEFA per l'arbitratge d'ahir del romanès Isvan Kovács. És la jugada al minut 54 de partit amb 0-1 al marcador en què Marc Pubill, el català de l'Atlètic de Madrid, agafa la pilota amb la mà entenent que el seu porter, Juan Musso, no l'havia posat en joc quan sí que ho havia fet, però l'àrbitre descarta fer el que l'indicaria el reglament, que és indicar penal a favor del Barça i expulsar Pubill, i ni tan sols el VAR li indica que revisi la jugada. Per tant, aquest motiu de polèmica és el que ha conduït el Barça avui a presentar aquesta queixa formal a la UEFA.
I l'últim àudio que escoltarem avui, Michel Sánchez, prèvia Madrid-Girona.
I el Madrid sempre ha de guanyar cada partit, ten aquesta exigència. I després de...
Un Michel, doncs, que s'espera el millor Madrid, tot i que els blancs aquest partit els agafa enmig de l'eliminatòria contra el Bayern, que també hauran de remuntar. Demà, Madrid-Girona, com sempre, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, sense Benat pels gironins.
Molt bé, doncs demà ens expliques a aquesta hora com li ha anat. Gràcies.
I tant, fins demà.
See, we'll get a guitar. Yeah, we'll get a guitar. And... Oh... We'll get three guitars. No, we'll get four guitars. And we'll get Herbie Lavelle to play drums. And we'll do the shala, shala, do the shala, 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 do the drum, get like that. And we'll do the shala, bit. And we'll get. Get 16 guitars.
Doncs passem per 16 guitarres i no sé on anirem a parar, però la Gemma Puig té la resposta. Gemma, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, és en el títol de la cançó de Van Morrison, que es diu 32, perquè ahir dèiem que arribaríem als 30, doncs els hem superat, eh? Hem arribat als 32. 31,9. Per tant, déu-n'hi-do, sí, aquesta pujada de les temperatures que hem tingut avui en aquest sector. 31,9 a Pantà de Riba-roja, 31 a Vinebre, 31 al Dover, Serós 31, sobretot a l'Ebre i cap al Pla de Lleida. Per tant, temperatures disparades per l'època en aquest sector, més de finals de maig, principis de juny, que no pas a l'època que ens trobem. A la costa sí que les temperatures han tornat a quedar un pèl més frenades, degut a aquesta temperatura de l'aigua del mar, que doncs, encara es manté força fresca. I demà, doncs, repetirem. Demà podrem tornar a arribar a aquests 30 o passar-los, amb un panorama molt semblant al que hem tingut avui, algunes boires matinals, potser demà més probables entre la costa central i el Camp de Tarragona, aquesta pols sahariana, aquest cel terrós que també ens acompanyarà, i com dèiem, demà les temperatures iguals, en algun cas fins i tot poden pujar una miqueta, per tant, molta, molta bonança aquest divendres. Això sí, serà el dia més càlid d'aquesta setmana. Això ja s'intueix, Manel, que el cap de setmana comença a baixar.
Sí, sí, ja ens vas preavisar que el diumenge la cosa pintava molt diferent. Exacte, ja en parlarem, ja en parlarem demà. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.